L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola, bona nit. Són les 9 del vespre i com cada dimecres s'obre la porta de l'habitació dels pares. Qui us parla, la Núria Lleonart, per acompanyar-vos durant una estoneta compartint experiències d'aquesta gran aventura que és ser pares. Avui tenim un programa un altre cop ocupat. A l'habitació dels pares avui està ocupat. No perquè no sigui pare, que sí, que ho és, però no com una servidora, ja ho sabeu, que dono lliçons. Però em refereixo que no parlarem des de la perspectiva dels pares, com fem altres dies amb totes les nostres tertúlies, sinó que avui hem convidat, en diem, aquells programes que en diem de professionals. I de la mateixa manera que fa molt poquet vam encetar una sèrie de programes amb la Carme Vila en la qual ens presentava la visió sistèmica, que ja vam comentar que no tan sols era una teoria, sinó que la visió sistèmica al final el que donava era no només una explicació sobre conductes psicològiques que nosaltres podem tenir com humans, sinó que d'alguna manera era una forma de visualitzar com funciona, ens podíem atrevir a dir, tot un univers, no? Doncs bé, avui també coneixerem un altre tipus de corrent o de visió de la psicologia. Aquí sí que és més una teoria, no és tant una visió, encara no està com tan magnificat com la teoria sistèmica. La visió sistèmica, com recordeu, us comentàvem que al final era com molt natural, no? O sigui, està amb tots nosaltres perquè allà on vivim tot funciona amb sistemes, des d'algú tan gros com el sistema solar fins a algú tan petit i tan íntim com pot ser el sistema reproductiu o el sistema digestiu. És a dir, realment els sistemes formen part de nosaltres. Avui el que us presento no és tant aquesta visió, sinó que és més una manera de fer psicologia, una manera de treballar en psicologia. Fins i tot, de fet, és una manera de rebre teràpia en psicologia. Com sabeu, la psicologia no només és una visió acadèmica, sinó que els psicòlegs, els que exercim de terapeutes, el que donem són visions, teories, estratègies per solucionar d'alguna manera problemes que ens inquieten, ens angoixen i ens neguitegen. Per tant, avui no parlarem tant d'una cosa tan filosòfica com pot ser una visió, sinó que parlarem molt més concretament de què és aquest tipus de psicologia. I per això he convidat algú que en sap molt més que jo, perquè també ja ho hem parlat algunes vegades. En psicologia hi ha moltes corrents i, per tant, molts amics en diferents punts de vista, que al final els objectius sempre que perseguim s'assemblen moltíssim. Però hi ha qui ho fa d'una manera i hi ha qui ho fa d'una altra. Ni una és més bona ni l'altra és menys vàlida, sinó que senzillament parlem de que moltes vegades depèn de cadascú, de la persona que tens davant, que li pot anar millor una cosa o l'altra i també, sobretot, amb quin problema es presenta. Hi ha problemes que són més fàcils solucionar des d'una visió que des d'una altra. Qui tenim aquí i de què parlarem? Doncs avui parlarem de la teràpia breu estratègica. I què significa això? Bueno, també podíem començar a dir-ne pels seves inicials, que ara tant s'ha posat de moda, la TBE. Des del meu punt de vista, una estupidesa, Algú que queda molt esnob, queda molt bonic, això d'anar posant les inicials de tot arreu, però al final, escolta, de què parlem? De teràpia breu estratègica. No us explicaré jo què és la teràpia breu estratègica, perquè, sincerament, avui estic com vosaltres, duient. Li preguntarem al nostre convidat. Qui és aquest convidat? Doncs bé, aquest convidat és el Toni Randos. Fa molt poc que ha aterrat per Sant Celoni. De fet, a Sant Celoni no hi ha ningú que utilitzi aquesta teràpia, aquesta visió de la psicologia. I bé, el podeu trobar molt a prop d'aquí, al costat dels Quatre Gats. Ell és també el director de Psicosolucions, és el que doncs inicia aquest projecte i d'alguna manera s'ha associat amb Núvol i el podeu trobar aquí. Què és el Toni? El Toni és psicòleg, té màster en teràpia breu estratègica, també és professor i també té un màster sanitari en psicologia clínica infantojuvenil. Això tan llarg no significa res més que és una persona que també està preparada per treballar a nivell clínic, a nivell de problemes com ansietat, angoixa, depressions, trastorns de conducta, el son, etc., amb infants i amb adolescents. També té un màster en educació inclusiva i, com ja us deia, a part de psicòleg, és professor. Bona nit, Toni.
Bona nit, Núria. Què tal?
T'he enredat, eh?
M'has enredat, però mira.
Sí, l'hem ben enredat. Me l'he trobat pel carrer i dic, entra cap aquí, que vull que es dimecres i són les 9 i segur que no, encara no tens gaire pressa per donar Centelles, perquè ell és de Centelles, tindràs temps per ensenyar-nos o explicar-nos una miqueta què és això de la teràpia breu estratègica. Doncs això, fàcil, què és?
Molt bé. Bueno, en primer lloc, agrair-te que m'hagis convidat. Estic molt content d'estar aquí amb tu i amb vosaltres, amb els oients. Llavors, bueno, la teràpia breu estratègica, d'entrada, com el seu nom indica, és una teràpia. És breu perquè es considera que està per sota de la mitjana de sessions per poder solucionar un problema que habitualment es soluciona amb X sessions. Generalment ens donem un termini d'unes 10 sessions, a partir de les quals, si realment no hem vist cap millora, ja som nosaltres mateixos els que diem al pacient, bueno, em sap greu, però no t'he pogut ajudar, o et derivo a algú altre que potser en sap una mica més que jo, o potser toca el tema més bé que jo, no? Llavors, en aquest sentit, per això diem que és breu, i és estratègica...
Que no vol dir que s'acabin amb 10,
sinó que
amb 10 significa que si amb 10 no hi ha hagut cap millora, aquella mena de contracte emocional al rescindim, però si hi ha hagut una millora, allò s'ha de seguir.
Evidentment, eh? Evidentment. Llavors, el mateix pacient és el que ens va donar a nosaltres les indicacions necessàries, i nosaltres també, amb el nostre feedback, ho anem veient, per saber si realment hi ha hagut millores. Si hi ha hagut millores, anem evolucionant en funció de la demanda, realment, d'aquest problema, cap a on estigui evolucionant. No? Nosaltres estarem acompanyant fins a l'hora de que el problema estigui resolt en aquesta persona que ens ho està demanant. No? Llavors, és estratègica perquè realment s'utilitzen estratègies. Estratègies, de vegades fins i tot des del punt de vista més literal. No? És com una espècie de caixa d'eines que de mica en mica nosaltres anem buidant sobre la persona i facilitant a la persona, que de fet són estratègies que la mateixa persona ja porta dintre, però que nosaltres els hem de recordar. Llavors, una de les característiques principals de la teràpia breu, i a diferència sobretot de la teràpia convencional, de la psicologia, d'altres corrents psicològiques, és que amb teràpia breu no es va a forgar el passat. O sigui, no anem a buscar quines han sigut les problemàtiques de fa X anys o quina va ser l'arrel del problema que ara ens aborda. Entre altres coses, perquè considerem que aquell problema pot haver evolucionat de tal manera que la solució que puguem aportar ara ja no serà la solució que ens hagués aportat en aquell problema original. Per tant, nosaltres ens centrem molt en el que són els símptomes, en el problema del present. Molt. Llavors, en funció del problema que hi ha en el present, nosaltres anem aplicant aquesta sèrie d'estratègies. Llavors també he de dir que és molt important...
Seria una miqueta, perdona, que et vagi tallant per anar...
Sí,
seria una miqueta... No, la paraula segurament no és contraposada, però si féssim una línia contínua, no, amb el més en un cantó i el menys en un altre, el psicoanàlisi, no?
Mm-hmm. Sí, de fet...
Seria una miqueta la contra...
De fet, diguéssim que hi ha diversos punts de vista sobre aquest tema, però sí que és cert que hi ha diferents especialistes psicoanalistes que estan bastant en contra del que seria la teràpia breuestratègica, justament per això, no? Perquè es queden... Els psicoanalistes, diguéssim, que fan un treball molt més profund d'arrel, consideren que, de vegades, sovint, coneixent només el problema, ja hi ha gran part del problema resolt, i nosaltres no ho veiem de la mateixa manera. Una teràpia psicoanalítica pot arribar a durar molt temps, molts anys fins i tot. Nosaltres creiem que això és fins i tot ser còmplice d'aquella problemàtica amb aquell pacient i preferim tallar aquest problema molt abans. No? Llavors, sí, hi ha gent, hi ha experts fins i tot que diuen que es contraposa la psicoanàlisi per tots aquests motius, sí, efectivament.
Llavors, és això el que ens comentaves. Un, potser el psicoanàlisi va buscar molt més l'origen de tot aquell malestar, etcètera, i vosaltres aneu a... No, hi ha aquest malestar, treballem aquest malestar.
Sí.
El per què... Va, potser el podem de moment obviar perquè el que ens molesta és el malestar, anem a veure
Correcte.
Si podem retirar el malestar.
Correcte.
No?
Això és el que intentem treballar. De fet, nosaltres, una de les coses que estem en contra, per dir-ho d'alguna manera, és amb l'etiquetatge. És a dir, nosaltres ens afrontem a diferents conductes problema, no a diferents quadres simptomàtics. És a dir, s'ha comprovat, a més científicament, hi ha molts estudis que ho demostren, que molt sovint etiquetar a una persona amb un quadre simptomàtic, no sé, un trastorn de personalitat o un TDAH o qualsevol altra cosa, generalment el que fa és agreujar més el problema que no pas facilitar-nos la seva resolució. Perquè es produeix una cosa que en diem la profecia autocomplida o que s'autocompleix, que realment el que ens està explicant és que al posar aquesta etiquetatge en aquesta persona acabem donant per entès, diguéssim, per obviar, que totes aquestes conductes es produeixen en aquesta persona, i de vegades no és així. De vegades només presenta una sola conducta, o dues, o de forma separada. Llavors nosaltres ataquem directament cadascuna d'aquestes conductes en el moment en què es produeixen. Llavors també entenem que el problema que s'està produint és un cercle viciós, és un peix que s'està mossegant la cua. Per dir-ho d'alguna manera, és un engranatge que mou diferents engranatges. Llavors nosaltres el que intentem fer des de la teràpia bioestratègica és produir un canvi en aquest engranatge. Per entendre'ns, posem un pal a una roda i veure què és el que succeeix. No ens prefixem una sèrie de teories, com també fan altres corrents psicològiques, sinó que coneixem a través del canvi, que es diu, d'acord? Llavors, en funció d'aquests canvis que es van produint...
Prova, assaig una miqueta?
Sí, sí. Evidentment, hi ha uns estudis científics que estan al darrere...
Que evidentment, seguiu una mica de pautes, és a dir, sí que teniu algunes pautes generalitzades en el sentit de dir, davant d'aquesta conducta, provem de provocar aquest canvi, que a vegades això ha funcionat, diguéssim.
Una bona metàfora que resumiria això com estàs preguntant seria el joc d'escacs. És a dir, nosaltres, quan estem davant d'un pacient o davant d'una problemàtica que presenta un pacient, ens imaginem com si estiguéssim jugant als escacs. En funció del moviment que fa el pacient o la persona que tenim a davant, nosaltres farem un altre moviment o un altre. Llavors, sí que és cert que si ets molt bon jugador d'escacs, pots tenir gran quantitat de moviments en el teu cervell, en el teu cap, i llavors pots preveure quins moviments farà. A més, si tens molta experiència, doncs tot això que et dona. Però sí que és cert que és la mateixa persona, en funció dels seus moviments, la que et va guiant. Per tant, esperem que sigui la persona la que faci aquest moviment abans de nosaltres donar un moviment.
Interessant, no?
És molt interessant.
Aleshores, d'alguna manera, dirigeixes molt els esforços en solucionar aquell símptoma concret.
Correcte. Sí, de fet, és això que et comentava abans, és a dir, no anem a buscar el passat, sinó que ens basem molt en els símptomes que s'estan produint. Llavors, certament, la teràpia bioestratègica ens ajuda en moltes problemàtiques diferents.
No quines? Sí, estaria bé, potser, acotar. No? Perquè, per exemple, aquella persona que busca conèixer per què no es porta bé amb la seva mare, la teràpia bioestratègica no té gaire sentit.
Fins i tot en aquests casos podríem arribar a trobar. És a dir, fins i tot una problemàtica que pot ser típicament psicoanalítica, no? Que podríem arribar a buscar, aviam, quin és el motiu d'aquest problema, nosaltres el podríem solucionar veient com interpreta la realitat en aquell moment. De fet, la psicologia el que fa és veure com les persones interpreten la seva realitat en cadascun dels moments que estan passant. Recordem que la intel·ligència, segons diuen alguns dels últims experts, és la capacitat d'adaptació al medi. Llavors, les problemàtiques, o la major part de problemàtiques a nivell psicològic, sorgeixen a partir d'això, no? De que interpretem la realitat d'una manera que potser no és prou funcional. Llavors, sí, fins i tot en casos com aquest, podem fer moltes coses i avançar cap endavant. Sí que és cert que a nivell psicopedagògic, per exemple, no està tan treballada. Llavors, en aquests camps, altres estratègies o altres...
Més la conductual,
la cognitiva conductual.
Bueno, això també ens passa una mica als sistèmics, eh? Sí. Que ara es comença a parlar de pedagogia sistèmica, però fins ara no hi havia ni una entrada, no? A la possibilitat de treballar amb sistemes a través de la pedagogia. Vull dir que estaríem una miqueta aquí, no? També amb teràpia breu. Però es podria utilitzar la teràpia breu.
Sí, es podria utilitzar.
Però no està tan coneguda.
No. De fet, on millor es pot utilitzar, per exemple, és en els aspectes més aviat comportamentals, o sigui, trastorns de conducta, més aviat. Jo, si vols, fins i tot et podria explicar algun cas d'exemple, perquè a vegades els exemples
ajuden a clarificar.
Efectivament, sí. No? Per exemple, mira, començaré per un petit exemple en el que a vegades ens hem trobat. Un nano, per exemple, 7 o 8 anys, que té un problema de mossegar-se les ungles.
Això, aquestes
consultes, encara que a vegades siguin... que dius, això és
seriós? No, perquè clar, angoixa, és a dir, un nen que s'està mossegant les ungles, què vol dir? Que està nerviós, que té angoixa, que no està content amb ell mateix, per què ho fa?
Certament es pot treballar de moltes maneres, i una bona part del treball que es pot fer és a nivell de buscar a veure quin pot ser el motiu de l'angoixa. Però a nivell, des de la teràpia bioestratègica, una de les coses que es pot fer és la prescripció del símptoma, que en diem nosaltres. És a dir, d'entrada el que volem és que el nen no es mossegui les ungles. Per què? Doncs perquè s'està fent mal. S'està fent mal en els dits, a la pell, etc, etc. Llavors, l'estratègia que s'utilitza en aquests casos és agafar el nen i dir-li que a partir d'ara li demanem que, per exemple, 5 vegades al dia es mossegui les ungles. És a dir, nosaltres el que li demanarem a aquest nen, en comptes de prohibir-li, que generalment prohibir crea més ganes de tenir o de fer, el que li demanarem és que ho faci no una mica, no, sinó encara més, però de forma totalment controlada. És a dir, nosaltres li direm que ho faci, però que ho faci davant nostre. A més, ho farà durant 10 minuts i, a més, començarà pel dit petit, pel segon, pel tercer, pel quart, pel cinquè, fins a arribar al 10 i llavors tornarem enrere. És a dir, ho sistematitzarem molt, molt, molt. De manera que el que fem és saturar aquest símptoma. En comptes de prohibir-lo, el saturem.
Seria, perdona, la idea una mica de les anticonceptives? És a dir, l'anticonceptiva el que fa és dir-li al teu cos que té un excés d'estrogen tan gran perquè no en generi més. No? O sigui, seria una miqueta aquesta reacció bioquímica? És a dir...
Sí, o sigui, si féssim la metàfora a nivell biològic, potser seria aquesta, no? De fet, es basa en una estratègia xinesa, també. La teràpia bioestratègica ha agafat moltes estratègies de fa més de 2.000 anys dels antics xinesos, i en aquesta estratègia el que diu és que tirem més llenya al foc per apagar-lo. És a dir, realment estem demanant...
Ofegant
el foc. Aquest foc, però amb llenya, que realment és un combustible, no?, que hauria de cremar més, però al final s'apaga perquè ja no té... Doncs fem exactament el mateix, en aquest cas.
Val. Aleshores, hi ha una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant quan ens comentaves el tema de l'etiquetatge.
Sí.
Perquè, de fet, segurament des de la teràpia breu estratègica és com algú que ja va intrínsec en la seva manera de fer, no?, en la manera que es desenvolupa aquesta teràpia, però és cert que hi ha una mena de corrent en l'actualitat la qual es demana justament això, no? Abolir una miqueta l'etiquetatge i la falta de flexibilitat que ens donava el fet d'un diagnòstic clar, d'un nom, no? Fa l'any passat, arrel de publicar-se el nou DSM, el 5, ja anem, justament doncs, van haver-hi als Estats Units, que probablement és on ens acabem emmirallant tots plegats, doncs una colla de psiquiatres i psicòlegs que van sortir dient que no estaven d'acord amb la manera en què s'encasillava tan i tan clar i que potser hauríem de començar a treballar personalment, individualment, perquè molta gent que presenta patologies presentava símptomes de diferents patologies. Estaríeu una miqueta aquí, però vosaltres ja ve de sèrie, diguéssim, aquesta reflexió. Vosaltres treballeu sempre sense diagnòstic? Treballeu sempre sense etiqueta?
Com a psicòlegs, nosaltres estem, com t'ho diria, obligats a conèixer els diferents trastorns i de la forma en què un 90% del món els entén. Però bàsicament és per un tema de facilitat, de funcionalitat, és a dir, de poder parlar amb les mateixes paraules quan parlem amb un altre professional. És a dir, nosaltres, si parlem d'un problema d'anorèsia, ja sabem qui estem parlant, no? O d'un TDA, com dèiem abans, ja sabem de què estem parlant. Però sí que és cert que quan nosaltres tenim aquest problema al davant, anem a filar molt més prim i, sobretot, no fem aquesta prediagnosi que diem nosaltres. Nosaltres, davant del pacient, si són nens és diferent, però si són adults i ens ho demanen, intentem no donar-ho.
Però ha de ser difícil perquè just vivim en una societat que demana respostes i curtes i clares, és a dir, què tinc, no?
Correcte. De fet, és molt complicat i això genera moltes controvèrsies, sobretot quan estem parlant de treballar conjuntament, per exemple, amb escoles, amb organismes oficials, que a tot arreu hi ha d'haver-hi doncs aquesta etiqueta, no? El diagnòstic claríssim de quin és el problema, no? Realment és com nedar una mica contracorrent i ha portat i segueix portant i potser portarà bastants problemes. De fet, el seu creador, per dir-ho d'alguna manera, a nivell europeu, que és el professor Giorgio Nardone, un italià, que encara està viu i ha publicat moltíssims llibres i seguirà publicant i fa cursos i màsters, etc., ha tingut molts problemes, justament amb la comunitat científica i la comunitat psicològica, justament per això, perquè entra en controvèrsia doncs, amb aquesta manera de fer psicologia que s'ha fet fins ara.
Bueno, és interessant, ja. A mi aquestes coses m'agraden. Amb quins, per exemple, és a dir, algun pare, mare que ens està escoltant en aquests moments, que no necessàriament pel seu nen, sinó amb què ens poden venir a demanar ajuda amb teràpia breu?
Aviam, en principi, amb pràcticament totes les problemàtiques que habitualment poden aparèixer, nosaltres hi podem fer front. Uh-huh. Amb trastorns d'ansietat, amb qualsevol altra problemàtica a nivell comportamental, de pautes, de falta d'autoestima, de treball introspectiu, qualsevol problemàtica, en principi, es pot tractar amb teràpia breu. Sí que és cert que la teràpia breu demana que la persona que tenim davant tingui una capacitat mental mínima per entendre'ns, uh-huh, perquè pugui raonar amb, mm-hmm, nosaltres. Llavors, amb nens molt petits és més difícil. És, mm-hmm, més difícil. I amb retards mentals, mm-hmm, és més difícil.
És
també
més difícil.
Llavors, el que es fa en aquests casos, amb, per exemple, amb nens petits que encara no raonen, és fer la teràpia indirecta. És a dir, a través dels pares, per exemple, mm-hmm, utilitzant-los en molts casos com a coterapeutes, que diem nosaltres, mm-hmm, es poden arribar a tirar endavant moltes estratègies que funcionen molt bé. Mm-hmm. Ara bé, en altres casos, potser amb alguna síndrome de Down, potser amb retard, potser fins i tot amb alguna psicosi, amb un grau elevat de psicosi, és bastant més complicat. Mm-hmm. Llavors, en aquests casos, sí que preferim derivar mm-hmm, amb un especialista que treballi més.
Bueno, bé, aquí tu també ja tindries tot el tema de màster en educació inclusiva, no?
Efectivament.
Aquí ens n'aniríem una mica a barrejar el màster sanitari i el d'educació inclusiva, i aquí podries deixar la teràpia breu, no?
Correcte, de fet...
Ara he fet una petita broma, no s'ha dit de dir.
Moltes gràcies, diguéssim. Sí. Clar, efectivament, jo penso...
Perquè no sempre deus utilitzar la teràpia breu a la teva feina, no? Avui parlem de la teràpia breu, però no
correcte,
sempre la utilitzes,
correcte,
no?
T'agraeixo que em facis aquest incís, Núria. De fet, un dels meus lemes és el millor remei és el que cura, no? Mm. És a dir, com a professionals... Penso que estem obligats a anar captant el màxim d'informació i el màxim d'estratègies que estiguin realment funcionant de cara a poder ajudar les persones que realment ho necessiten. Llavors, quan estàs davant d'una problemàtica, has de ser tu el que has de veure quina és l'estratègia que has d'utilitzar. Potser és més bona una estratègia provinent de la cognitiva conductual, com deies tu abans, o potser és més bona una de teràpia breu, uh-huh, o potser és més bona una d'educació inclusiva, si fa molta referència, per exemple, a un tema purament educatiu, dintre d'una classe, que la teràpia breu també, per exemple, es pot aplicar dintre de les classes. De fet, estem parlant i estem treballant des del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, del qual soc membre, amb escoles. Estem fent escoles de pares i escoles de professors, i estem intentant donar a conèixer totes les possibilitats que té la teràpia breu en aquest sentit.
Mm-hmm. Molt, molt, molt interessant. Deixar de fumar també ens podria servir.
I tant.
Sí?
I tant.
Funciona? Ho dic per tots els fumadors que esteu aquí escoltant.
Sí, sí.
Funciona?
De fet, hi ha algun llibre, fins i tot podria recomanar algun llibre, si no recordo malament es diu Dejar de fumar es fácil, del professor Andrea Fiorenza, mm-hmm, és italià. És un llibre que costa una mica de trobar, però si es busca bé es pot localitzar. I bé, explica diferents estratègies dintre de la teràpia breu per poder aconseguir deixar de fumar, mm-hmm, i ell mateix ha comprovat que funciona i força bé.
I aprimar-se.
També.
Que jo vaig molt conductual, no?
No, correcte, em sembla perfecte, Núria. De fet, la teràpia breu estratègica ha treballat força sobre el tema dels trastorns de la conducta alimentària. I des d'Arezzo, que és la ciutat des d'on s'està investigant més, a Itàlia, han fet també diferents investigacions relacionades amb el tema, i justament el professor Nardone ha publicat dos o tres llibres. Un dels llibres principals al respecte es diu La dieta de la paradoja, i realment funciona molt bé. De fet, podríem dir que la teràpia breu estratègica està donant, amb una mitjana de 7 sessions, una resolució d'un 80, 87, 90% dels casos i de les problemàtiques, que és molt més que la resta de...
Que la resta de teràpies.
De teràpies, sí, sí, sí. Efectivament.
Té una efectivitat alta.
Amb la teràpia alimentària es fa una
sèrie
duradera,
de... És duradera, però...
Perdona?
És duradera aquest canvi? És a dir, allò que... Clar, no? O sigui...
Molt bona pregunta.
No? S'allarga
molt
el temps,
perquè...
el canvi que estableixes?
Molt bona pregunta, perquè justament va ser un dels primers problemes que van començar a detectar els opositors, diguéssim, en aquest tipus de teràpia. La teràpia breu estratègica, breument, faig una petita ressenya, ve de Califòrnia, de Palo Alto, de la Universitat de Palo Alto. Un dels seus pares fundadors va ser Paul Watzlawick, que va ser el que el va portar també cap aquí a Europa. I quan va arribar aquí a Europa, un dels principals problemes que tenia la teràpia breu és la continuïtat en el temps, justament això que m'estàs preguntant, no? Llavors, el senyor Giorgio Nardone, que és l'evolucionador d'aquesta teràpia, ha treballat molt sobre el tema i ha construït una sèrie d'estratègies perquè un cop resoltes aquestes problemàtiques perdurin en el temps. és a dir, que tinguin una solidificació, que no sigui simplement un solucionem aquest símptoma superficial, sinó que això faci que perduri en el temps. Llavors, hi ha una sèrie d'estratègies que a la tercera o quarta fase de la teràpia, que és la fase final de tancament, s'orienta en la persona que tenim al davant perquè aquesta estratègia, aquesta solució d'aquesta problemàtica pugui durar moltíssim el temps. De fet, també hi ha estudis que ho demostren. Animo a tothom qui vulgui que busqui aquestes estadístiques que estan penjades per internet, buscant simplement Giorgio Nardone, ja ho trobarà, o teràpia breu estratègica, i expliquen la durabilitat dels resultats que ens estan oferint.
Clar, perquè una miqueta tenim la idea de que, ostres, vale, podem deixar-nos de mossegar les ungles, però ens mossegam amb les ungles per alguna cosa, i aquest per alguna cosa no l'hem solucionat. Aleshores, potser ens deixem de solucionar les ungles, però passem a moure el peu com si posíssim a màquina. No ho sé.
Hi ha un autor francès. Hi ha un autor francès que es diu Blaise Pascal, que una vegada va dir, perquè va tenir una persona que li va venir i li va dir, diu, escolti'm, jo què podria fer per creure en Déu? Perquè he perdut la fe. I aquest senyor, en Pascal, li va dir, faci una cosa, vagi cada dia a missa, s'asseu en el banc i fa veure que resa. Cada dia hi va, mitja horeta, i d'aquí una setmana i mitja, m'explica a veure què ha passat. Al cap d'una setmana, setmana i mitja, va anar aquest senyor a veure el senyor Pascal i li va dir que li havia vingut la fe. Per tant, de vegades, el que ve a dir aquesta explicació és que solucionant els símptomes, molt sovint es produeixen canvis en l'interior del cervell i ens fa canviar de manera que podem arribar a solucionar problemàtiques que podríem interpretar com a més interioritzades a nivell d'angoixa. Realment s'ha comprovat que molt sovint, solucionant aquestes simptomatologies que estan més a la superfície, acaben produint els canvis. És una mica la pregunta aquella de què és primer, l'ou o la gallina, no?
Per tant, vosaltres, ja que parlàvem de fe, fer cega amb el canvi.
Fer cega amb el canvi si es produeix.
Val.
És a dir, és una mica, com deies tu abans, assaig-error. És a dir, cada persona és totalment diferent i diferenciada de qualsevol altra persona. Per això també ens neguem una mica en establir prèviament grans teories, que a vegades les teories l'únic que ens fan és tancar-nos dintre d'una cuirassa que no ens deixa sortir. No? Llavors, clar, si el canvi es produeix, i es produeix de forma positiva en el sentit que nosaltres volem, i tenim fe, una fe cega. Home, jo no diria tant com cega, sinó que si es produeix aquest canvi, hi creiem. Si no es produeix aquest canvi, doncs buscarem una altra estratègia que realment ens pugui funcionar.
Doncs, Toni, moltíssimes gràcies.
Gràcies
sí?
a tu.
Crec que ha sigut interessant poder conèixer algú innovador, algú diferent, i sobretot això, que potser aquí encara no ens havia arribat tota aquesta informació. Tot i que des d'aquí, no sé si ens sentirà, sí? però a mi m'agradaria saludar algú que tu i jo coneixem, que és d'aquí Sant Celoni, que també ha fet el màster amb tu de teràpia breu. Sí o no?
I tant com sí.
Ho fas tu o ho faig jo?
Bueno,
Eva.
Eva Serrat.
Doncs,
tu mateixa.
Des d'aquí, Eva, doncs això, que sàpigues que avui hem fet un programa i que estaria bé que en poguéssim fer un altre i la convidéssim.
I
acabéssim de, ens acabéssim d'explicar els dos.
I tant.
Bueno, la visió també d'una noia, d'un noi, doncs a veure com acabem de quadrar tot això. Moltíssimes gràcies, Toni,
gràcies
per
vosaltres.
Ser aquí, que sé que és tard i que Centelles t'esperen. Hi ha un llarg camí encara. I per deixar-nos, tu mateix ens has demanat, doncs, per què ens has demanat aquesta cançó?
Doncs mira, la veritat és que jo sóc bastant optimista, positivista. Una vegada vaig veure un vídeo i vaig escoltar la cançó. Bé, la cançó es basa una mica en aquella cançó tan famosa de Louis Armstrong que parla de What a Wonderful World, és a dir, quin món tan meravellós en el que vivim. Bueno, les flors són de colors, el cel és blau, és molt bonic. Realment és una visió molt positiva de la vida i de néixer cada dia i despertar-se cada dia per un món millor. No? Llavors va haver un altre cantant, que no, sincerament no recordava el nom, que la va agafar i la va barrejar amb aquella cançó d'Over the Rainbow que va aparèixer com a banda sonora de Mago de Oz. I realment la barreja em va sobtar i em va encantar. I és per això que quan m'has demanat,
doncs
he pensat en ella.
Perfecte, amb aquesta cançó, de fet, amb aquesta versió de Somewhere Over the Rainbow del Mago de Oz, us deixem. I esperant això, que us hagi semblat interessant aquesta ocupació avui de l'habitació dels pares. I a tots vosaltres, us esperem dimecres que ve, aquí, a l'habitació dels pares. Una abraçada. Ooh, 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 ooh.
High above the chimney top, that's where